Són les 11. El 22 de novembre li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora? Això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Una hora en què escalarem molt amunt. Conversarem amb el primer alpinista de tot l'estat espanyol que ha estat reconegut amb el Premi Piolet d'Or per la seva trajectòria. El català Jordi Coromines és una inspiració per a molts muntanyistes. La seva gesta més destacada és segurament ser l'única persona que va repetir la via Magic Line al K2. Però segurament el més important és com viu la muntanya cada dia. De seguida el tindrem aquí en directe. I passarem 7 minuts amb una de les grans estrelles internacionals que ha donat el cinema britànic. 7 minuts és el temps que tenien avui els periodistes per entrevistar-lo a Madrid. Parlarem de com ha anat amb Manu Alonso, el company del 3CAT, que ha estat avui amb Hugh Grant. I els divendres acostumem a tenir dos misteris per resoldre. Un és com completem la vinyeta que ens va enviar el dilluns la Flavita Banana. Hem rebut moltes frases, serà ella qui escollirà la que més li agrada per completar el seu dibuix. I l'altre, qui m'acompanya avui aquí a la meva esquerra, a l'estudi de Catalunya Ràdio? Qui és la nostra persona misteriosa aquesta nit? Una pista. Ella sap... Sí, jo crec que sí. Ella sap què vol dir Henke, i jo no en tinc ni idea. Som-hi, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I per arrencar l'última hora del dia, un servei públic concentrat en 5 minuts, tot el més important que ha passat fins ara, amb el nostre sotseditor. Sergi Molero, benvingut.
Gràcies, bona nit.
Salvador Illa i Pedro Sánchez acorden reactivar les comissions bilaterals Estat-Generalitat per començar a materialitzar el finançament singular per Catalunya.
Sí, després de la reunió de tots dos presidents a la Moncloa, marcada per la cordialitat i l'esperit de col·laboració, el president de la Generalitat ha destacat el compromís d'avançar i calendaritzar en els propers mesos l'acord d'investidura per al finançament tancat amb Esquerra Republicana.
De l'acord de finançament n'hem parlat molt poca estona, però per constatar que s'està treballant correctament i en els calendaris previstos. Hem acordat en l'àmbit de l'autogovern reunir les quatre comissions bilaterals. Diguem-ne, això encaixa perfectament, que el primer semestre d'any que ve hi hagi el calendari explícit.
Per al primer trimestre del 2025 també reactivaran les comissions mixtes d'afers econòmics i fiscals, de transferències i d'infraestructures, per avançar en el traspàs integral de Rodalies. Per la seva banda, Junts qualifica aquesta reunió de decebedora. Retreu a Salvador Illa que no hagi parlat de Rodalies ni hagi reclamat l'augment del sostre de despesa i l'acusa d'apropiar-se del pla de xoc contra la reincidència que Junts va negociar amb el govern espanyol.
El PSOE, Pedro Sánchez, es carallaran contra l'empresari Víctor de Aldama si no es retracta de les acusacions que va llançar contra el president espanyol i altres membres de l'executiu.
És la resposta del govern espanyol després que ahir Aldama intentés implicar Sánchez i membres del seu executiu a la trama corrupta del cas Coldo. El govern espanyol diu que està tranquil perquè insisteixen que no hi ha cap prova que sostingui aquestes acusacions.
Barcelona podrà doblar la taxa turística fins als 8 euros.
El nou recàrrec, que ara s'haurà de veure quin serà. Concretament, s'ha acordat en la reunió d'avui de la comissió mixta entre el govern i l'Ajuntament de la capital catalana. En una entrevista al Catalunya Nit, Cristian Palazzi, professor de Filosofia Social i col·laborador del grau de turisme de la Universitat Ramon Llull, ha dit que no creu que la mesura faci baixar el nombre de turistes a la capital catalana.
Més que pensar si vindran menys turistes, que la veritat no ho crec, no? Potser canvia una miqueta el perfil de turista que ve, hauríem de pensar quines polítiques públiques serveixen, no? a redistribuir, a reconstruir aquell impacte que el propi turisme ha generat a la pròpia ciutat.
Fins a l'octubre d'aquest any, els Mossos han rebut més de 14.500 denúncies per violència masclista.
Entre els delictes que més creixen hi ha les agressions sexuals per part de la parella o exparella, que han pujat un 5% respecte a l'any passat. Més de 500 dones han denunciat haver estat violades per la parella. Augmenten un 14% les denúncies de violacions en què l'agressor no va utilitzar violència afegida, que en total són 187. Per primer cop queda reflectit l'esperit de la llei del només sí és sí pel que fa al consentiment en el balanç policial i s'evidencia un canvi de mentalitat, sobretot de les dones joves. Sentim la inspectora dels Mossos, Montserrat Escudé.
Perquè estiguis patint violència, no cal que t'intimidin i no cal que t'agredeixin físicament. Senzillament, que no respectin el teu consentiment és violència, és una agressió sexual i és un delicte, i per tant el pots anar a denunciar.
La cimera pel clima proposa que els països rics aportin per al 2035 250.000 milions de dòlars anuals als països més desfavorits.
La proposta, però, ha fet enfadar molts països del sud global. Consideren que la xifra és una vergonya, que no s'acosta ni de lluny al més d'un bilió que demanen. La COP29 s'hauria de cloure aquesta nit, però les negociacions continuaran fins que hi hagi un acord final.
I el d'avui ha estat un dia més de bombardejos israelians al Líban, inclosos els suburbis al sud de Beirut.
Després d'avisar la població perquè evacués tres objectius concrets, aquests han estat destruïts. Segons l'exèrcit israelià, eren seus de milicians de Hezbollah. També han bombardejat al sud del país, on han mort almenys 5 metges. També al sud, soldats italians de la FINUL han patit un atac que Roma atribueix a Hezbollah. És el tercer que atempta aquesta setmana contra les tropes de l'ONU sense que hi hagi hagut ferits greus. I mentrestant, a Gaza augmenta el pillatge de bandes criminals contra els camions d'ajuda humanitària. Hamas diu que ja mor 20 persones involucrades en els saquejos.
Molt bé, gràcies, Sergi. Un dia més, en 5 minuts, estem informats de gairebé tot.
Que vagi bé.
Gairebé tot, perquè dels esports no n'ha dit ni una paraula, però per això tenim aquí en Damià Aguilar. Bona nit, Damià.
Bona nit, Manel.
A veure, el més recent que hem de comentar és el partit de bàsquet del Barça a l'Eurolliga. Com ha anat això?
Bé, ha jugat a Alemanya, la pista del Bayern de Múnich, ha rebut de valent, derrota 100-78. Els alemanys, que encara no han perdut a casa, han fet 20 triples, 11 dels quals Andreas Obst, que estableix un nou rècord. El Barça, Jabari Parker, ha fet 26 punts. Mal partit en conjunt dels homes de Peñarroya. Avui només hi ha hagut dos partits, l'altre és el Zalgiris 84, Panathinaikos 77. Classificació de l'Eurolliga, el Barça cau a la vuitena posició amb les mateixes 7 victòries que el Panathinaikos, que és cinquè.
Ostres, 11 triples, 33 punts només de triples d'aquest Andreas Obst, déu-n'hi-do. En fi, canviem d'argument i parlem de Leo Messi per partida doble, perquè se l'esperava als actes del 125è aniversari del Barça i perquè l'ha entrevistat TV3.
La notícia avui és que Leo Messi no serà al Liceu la setmana que ve, té compromisos comercials que ja havia adquirit i enviarà un vídeo de felicitació. I sí, TV3 ha entrevistat Messi per la darrera entrega del nou clam de David Carabén, que s'emetrà dijous de la setmana que ve. Avui n'hem tingut un tastet, un elogi al Barça de Flick i als joves que s'està promocionant des de fa un parell de temporades.
Me parece espectacular, ¿no? que los chicos tengan la oportunidad durante hace un par de años. Y cuando se le da la oportunidad y la confianza, responden de esta manera porque conocen el club mejor que nadie, porque están acostumbrados a jugar de la manera que se juega hoy desde chiquito, y cuando se lo acompaña suceden estas cosas como sucedió en otra época también.
Més ex-Barça, el Tata Martino ha anunciat oficialment que deixa la banqueta de l'Inter Miami per motius personals.
Tengo que dejar Inter, no podemos volver el año próximo. Necesito estar en Rosario por cuestiones personales, vuelvo a repetir.
Javier Mascherano es perfila com a substitut del Tata i Pep Guardiola ha parlat després de renovar ahir per 2 anys amb el Manchester City.
Chiqui. Ara mateix el club, el president, Chiqui i Ferran no s'entén que no hagi de seguir, per això he decidit ampliar el contracte. Volem seguir fent les coses bé. Gaudeixo molt aquí, m'agrada molt la meva feina. Quan no em senti així, fins i tot si tinc contracte, trucaré el meu president i el meu CEO i els diré que el millor pel club és marxar.
De moment, 2 temporades més i aquest cap de setmana torna a la Lliga de Primera després de l'aturada de seleccions.
La 14a jornada ja ha començat. El Valladolid ha perdut 2-0 a Getafe. Bon resultat per l'Espanyol. Demà dissabte, 6:45, Girona Espanyol i a 9:00, Celta-Barça. El Barça sense Lamine Yamal, com sempre, en directe per Catalunya Ràdio. A la Lliga F, demà hi ha duel català a 12:00 per l'Esport 3, el Llevant Badalona contra l'Espanyol. Un gran que retira a final de temporada, el jugador del Freiking Granollers d'handbol, Antonio García. Amb 41 anys es quedarà al club per fer-se càrrec dels equips professionals, el masculí i el femení. I acabo. Tu saps, Manel, sí, aquest cap de setmana a Las Vegas no es parla del Cirque du Soleil, no es parla de David Copperfield, no es parla de Shania Twain,
no, de què es parla,
ni del musical d'Esrec, ni tan sols d'Andrea Bocelli. Es parla de Fórmula 1 perquè hi ha cursa, però els pilots parlen més aviat d'això que comenta Checo Pérez.
Sí, se nota muchísimo alrededor de todo el circuito el olor a marihuana durante toda la noche, ¿no? Entonces, ya estoy un poco cansado, es increíble la cantidad, pero es algo que seguro todos los pilotos van a hablar de.
Doncs allò de que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, aquest ja ho has bombat,
ja ho has bombat, no, que no donin positiu després d'haver ensumat més Maria del Compte.
És veritat. Moltíssimes gràcies, Damià, bon cap de setmana.
Bona nit.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Són 11:11 i avui al Catalunya Nit, ara mateix, volem intentar escalar tan amunt com puguem. No arribaríem gaire amunt, això és evident, però és que ens guia el millor guia que puguem tenir en una nit com aquesta. És Jordi Coromines, guardonat amb el Piolet d'Or 2024 per la seva trajectòria. Això de Piolet d'Or, si sou del ram, doncs ja sabeu que és molt i molt important. Si no sou del ram, per fer aquelles comparacions que no sé si són gaire correctes o no, diríem que és allò els Oscars de l'alpinisme, però amb una diferència, diria jo, i és que aquests premis a tot Espanya només els han rebut 2 persones. Una menció especial d'una alpinista que vam tenir aquí al programa i ara aquesta la trajectòria, aquest és el més important per Jordi Coromina. Jordi, bona nit.
Hola, bona nit. Què tal? Com estem?
Doncs molt content de tenir-te aquí amb nosaltres. D'entrada, felicitats per aquest guardó, que és importantíssim, no?
Moltes gràcies. Sí, sí. És com, diguéssim, de l'alpinisme mundial reconeix que aquí a casa tenim alpinistes, no?
I tant. Tu ets la primera persona a tot Espanya i, per tant, també tot Catalunya que rep aquest guardó, que porta un premi molt especial per tu. Hem dit que era el Piolet d'Or, però si li posem el títol correcte, a tu el que t'entreguen és el de Walter Bonatti. Això et deu fer una il·lusió especial.
Sí, bueno, al final aquest premi, el primer que li van donar va ser el Walter Bonatti i de bons al final, tota la trajectòria, el que es fa és aprofitar el nom del Bonatti per donar-li un nom amb aquest Piolet, no? Diguéssim, són diverses coses les que es van ajuntant i tot té la seva importància, no?
Clar, a tu l'admiraves molt, oi, aquest alpinista? Per què?
A veure, aquest alpinista va ser com dels primers que van marcar una línia. O sigui, ja fa uns anys es va veure que l'esport, si fem servir tota la tecnologia possible, ens oblidem de l'esportista, que és el que compta. I doncs aquest el que va fer va ser suprimir-ho tot i bueno, feia escalades en solitari, feia coses on es veia el deportista. Doncs per això va ser un canvi d'idea, no? Que es vegi més l'esportista.
Clar, perquè aquesta és la teva filosofia també, no? D'anar a la muntanya però sense excessius recursos.
Sí, al final és la meva o tota aquesta gent que té els piles, que fa allò dels piles d'or, la idea que poden tindre tots els alpinistes, al final és això. Sabem que amb tota la tecnologia pujaríem a qualsevol lloc, però el que val és l'esportista. Doncs l'esportista té que ser bo, no? És una pista d'atletisme que corres un corrent, l'altre en moto, no val, no? El que val és l'esportista pur i dur. Doncs clar, tot l'accessori és el que no val.
Clar.
L'oxigen, les cordes, que estigui ple de gent, i on és com més, bueno, menys gent, equips petits, coses ràpides, però clar, el deportista té que ser molt bo.
Clar. De fet, tot això en el jurat s'ha destacat sobre tu i per això t'escollien, però fins i tot també el teu paper d'estar tan a prop sempre de la muntanya i el teu paper fins i tot en la formació de guies de muntanya.
Sí, bueno, ha tocat una mica també el reconeixement és perquè dins de la història de l'alpinisme d'aquí d'Espanya i de Catalunya m'ha tocat un paper de una època que es feien a millor coses, expedicions més pesades, a mi m'ha tocat això, passar-ho amb els joves i transmetre una idea més lleugera, no? Doncs m'ha tocat la formació de guies, m'ha tocat, també he estat portant a l'equip nacional d'alpinisme, i doncs d'alguna forma també he anat transmitint noves idees a la gent jove, que ara és la que pot anar fent coses, no?
Clar. Tu tenies una... això hem llegit com a mínim, un pòster a la teva habitació de Walter Bonatti i també hem vist que els teus pares el van arribar a conèixer.
Sí. Al final, si estàs al mateix món, al final vas coneixent a la gent, no? Doncs, per una casualitat, aquestes de la vida, els meus pares, quan... una època que anaven de tant en tant als Alps, doncs amb un refugi el van conèixer, no?
Clar.
I doncs de forma és una persona important, però bueno, a veure, a la seva època. Avui dia ja han passat els anys i hi ha altres alpinistes que han anat fent història i que són molt importants, no? No ens quedem només amb el Walter Bonatti, no?
Clar. Van ser els teus pares que et van introduir aquest amor per la muntanya o d'on et ve a tu?
Sí, sí, a mi em ve dels meus pares. O sigui, després, a vegades, hi ha hagut més o menys, però els meus pares, els dos, anaven a la muntanya. La meva mare fa 50 anys ja escalava i ells, des de que vaig néixer quasi, ja em van treure a la muntanya. Després va haver-hi èpoques perquè estava jo estudiant o vaig sortir més o menys, però puc dir que, vamos, des de petit, estic tot el dia a la muntanya, no?
Per tant, la teva mare és una pionera, no? Si fa 50 anys ja feia escalada.
Sí, sí. O sigui, si mirem l'època, o mirem les fotos, o mirem fa 50 anys, tenint en compte tota l'evolució que ha tingut la dona, o sigui, que una dona sortís a la muntanya, anés amb pantalons, sobre escalers, i, vamos, era pionera totalment, no? I llavors, sí, sí, sí. Però d'aquí és on ha anat, diguéssim, xupant tot el muntanyisme que els meus pares em van anar... són els primers que em van transmetre, no?
Clar. Tu vas néixer a Barcelona i us veu traslladar a La Rioja, oi?
Sí, 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 perquè, bueno, els meus pares ja en aquell moment, ja fa 50 anys, els semblava que a Barcelona hi havia massa follon. No, hi havia masses cotxes, hi havia massa gent, i van, per una qüestió de feina, doncs el meu pare va poder buscar... ell muntava màquines de sabatilles i, doncs, bueno, un poblet de La Rioja, que va muntar unes màquines, li van oferir si es volia quedar, i ell va veure que, bueno, era un poble petit, perquè això li permetia tindre la muntanya o el camp, almenys, al costat de casa, no? I doncs va ser per això que ens vam traslladar a La Rioja.
Clar, i ell feia calçat? Calçat per anar a la muntanya o què?
No, feia tot tipus de calçat. Ell muntava màquines, i treballava per una empresa italiana, i es muntava i muntava les màquines on es podia fer diferents tipus de calçat, no? Uh-huh. I des de sabatilles normals per córrer o abans quan existien les típiques Chiruca que van estar aquí a Catalunya, es van, després aquesta marca es va traslladar a La Rioja, no? Però ell el que muntava eren les màquines.
Entès. Tu, per tant, fas recorregut Barcelona a La Rioja i finalment t'instal·les a Benasc.
Sí, perquè en aquell moment, diguéssim, al centre del Pirineu és on hi havia una mica més de moviment de muntanya, no? O sigui, jo quan vaig vindre aquí ja fa 30 anys, en aquell moment no hi havia tot el que hi ha ara de feina de guies, no, la muntanya no era tan important, de fet, a l'hivern quasi no hi havia feina, però era el lloc on podia haver-hi més, perquè, bueno, està l'Aneto, és el més alt, i llavors hi ha més moviment, no? Doncs jo vaig vindre aquí per treballar i per començar la formació de guia, que aquí hi ha una escola, no? L'escola de Benasc, i llavors ja vaig vindre aquí, i aquí, diguéssim, doncs, molts anys ha sigut el camp base. O sigui, jo la meitat de l'any m'ho passava fora, perquè o treballava als Alps o feia expedicions per tot el món, però el camp base era aquí, a Benasc, no? En algun moment vaig pensar en moure'm, o a Chamonix o a algun altre lloc, però, bueno, al final aquest lloc és tranquil, no?, diguéssim. I avui dia s'ha anat ampliant molt més el món de la muntanya i, bueno, ara aquí hi ha l'escola de muntanya, on puc treballar de guia, diguéssim, ja ho tinc tot organitzat aquí, no?
Mm-hmm. Tu ara segueixes fent de guia, ja portes molts anys fent de guia. A qui fas de guia? És a dir, quin tipus de clients tens?
Bueno, això també ha anat canviant segons va passant la vida i segons el físic ens acompanya més o menys, no? Fins ara he fet, sobretot, coses difícils. Uh-huh. Ara ja la dificultat l'he tingut que baixar una mica, però al final l'edat pesa, però guio a tot arreu, no? Ara, de fet, fa una setmana i alguna cosa que he tornat de Pakistan, no? De pujar un 6.000.
Déu-n'hi-do.
I llavors, és això, doncs, el que més o menys el públic demani, el que passa que ja tinc uns clients que porten molts anys i ja són coses com bastant concretes, no? Si em diuen d'anar a l'Aneto, intentaré no anar-hi. Intentaré passar la feina a una altra guia, no?
Clar.
Però treballo a l'estiu als Alps i a l'hivern més o menys aquí al Pirineu, no? Però coses, diguéssim, una mica tècniques.
Clar. Costa això d'adaptar-te a l'edat? És a dir, anar renunciant, veure que potser ara el tipus de ruta que he de provar o el tipus de muntanya cap on he d'anar no és la mateixa que fa uns anys?
Hi ha un moment que sí, suposo que passa a totes les feines, no? Que quan estàs acostumat a un ritme veus que ja el físic no et segueix i tens que renunciar, jo crec que no ho acceptem ningú, no? Mm-hmm. Que això costa, no? Després, quan et dones compte que és irremediable, veus que és que hi ha moltes altres coses per fer, no? Doncs que hi ha alguns somis que ja no podràs fer, però hi ha molt de món per recórrer. Almenys el món de la muntanya és que ja veus, tens tota la terra per donar voltes, però sí que en un primer moment costa. Després, bueno, jo crec que ja ho vas assumint i ja vas veient que el que pots fer i, bueno, i vas fent. Al final vas trobant altres objectius per fer.
Et premien pel teu dia a dia, és a dir, per una suma de coses que has anat fent en tota la teva trajectòria, però segurament la que més sobresurt és aquesta via del Magic Line al K2, que s'havia fent només una vegada, i l'únic que l'ha repetit, que l'ha tornat a fer, va ser tu el 17 d'agost del 2004. Va ser una gesta complicada, perquè diuen que és la ruta més difícil, la via més difícil per pujar al K2.
Pues va ser, sí, bastant complicat, no? Però al final també va ser complicat, però també és la suma de tota la vida que portes a darrere, no? Bueno, per això la trajectòria és important, o sigui, aconseguir el K2 el pots aconseguir, o un objectiu molt important, perquè a darrere portes moltes coses, no? Llavors, diguéssim, el K2 pot ser la guinda del pastel, però portes molts anys fent coses per les quals aconseguiràs fer el K2, no? Ah. O sigui, que sí que el K2 és el punt, però és, bueno, consideres una muntanya. És el cim, però tot el camí per arribar allà és el que durant molts anys t'ha anat ensenyant i has anat aprenent, pues, a veure, pues, sí, com entrenar-te, com enfrontar-te a l'alçada, al fred, a l'estar sol. I llavors, bueno, al final és tot el que hi ha darrere també és important, encara que desaparegui una mica sobre aquest, sobre el cim, no? Que és el més important, que és el K2, que és la guinda, no?
Clar.
Però darrere hi ha moltes aventures passades, no?
Sí, parlaves de fred, de dolor, de solitud. De vegades costa d'entendre per què us agrada tant, als que us agrada, aquest tipus d'expedicions. Què té d'especial? Què us atrapa tant?
El que atrapa és la incertesa. O sigui, si jo sé segur que demà surto d'aquí de casa i pujo una paret, aquesta paret no m'atrau tant. O sigui, el que m'atrau és la que et posa uns reptes davant que dius, tinc que espavilar, no? Quan veus que hi ha unes dificultats, o sigui, bueno, com tots els esports, al final, el repte és que el deportista té que donar el millor de si mateix per poder anar una mica més allà, no? De fet, el que qualsevol deportista el que fa és que els límits humans es puguin saltar una mica més. I on a la muntanya, o dins de l'alpinisme, d'alpinisme passa això, a mi d'una forma més complexa comparada a altres esports, però al final el que t'atrau és dir, ho podré fer o no? Doncs em tindré que preparar molt bé per poder-ho fer. I on el repte aquest és el que sempre t'atrau, no? Sempre, però per això sempre és el nou, el difícil, el que està més amagat, el que no es coneix tant. Tot això és el que a una certa gent, i a mi mateix, és el que ens atrau més, no? El misteri aquest de ho aconseguiré o no ho aconseguiré. Estaré al nivell o no ho estaré. No, això és el que t'atrau, el que et punxa, no?
És molt interessant perquè, clar, hi ha un tipus de persona que busquen exactament el contrari, és a dir, la seguretat de que si faig això em sortirà aquest resultat, de tenir-ho tot controlat, i en canvi d'altres persones que els agrada aquesta màgia de la incertesa, del superar-se, de l'arribar més enllà. Aquella expedició de la qual parlàvem ara, el K2, veu començar tres companys i només tu vas arribar fins a dalt.
Sí, bueno, això també ho teníem clar d'alguna manera. Sabíem que, bueno, al final era un equip el que anava allà, però que tots hem estat molts anys a la muntanya i sabem que al final, pues, o perquè et canses més, o perquè fa fred, o perquè no ho veus clar, és, diguéssim, la muntanya va filtrant una mica, no? Al final només, a vegades pot ser un, a vegades pot ser dos, i en aquest cas, diguéssim, fins a 8.100 o així, estàvem tres, i ens ho estàvem allà mirant. I jo vaig dir, va, ho intento, i a l'Òscar Cadillac va ser el primer que va dir, va, no ho veig clar, me'n vaig avall, i després, a vegades, parlant amb ell, sempre m'ha dit que no sap per què es va donar la volta, i després l'altre que estava allà era el Manel de la Mata, que va estar bastant de rato, però jo anava fent i el veia que ell estava allà indecis, fins que al final ja va decidir baixar amb l'Òscar Cadillac, no? Però sí que la muntanya, bueno, però jo penso que és la muntanya, bueno, és una carrera ciclista, que, bueno, hi ha un grapat de gent, però al final es va estirant, i per lo que sigui aquell dia, doncs hi ha un que és el que pot anar al primer, o pot escapar-se, o pot anar més lluny, no?
Que més era de nit, oi?
Bueno, de nit va ser el final. A veure, la qüestió està en que nosaltres sabíem que el dia següent entrava el mal temps. No sabíem exactament l'hora, però sabíem que entrava. I llavors teníem que fer el cim i baixar un tros, almenys, abans de que el mal temps ens agafés. Doncs clar, per poder fer això en un lloc difícil que costaria moltes hores, sabíem que hi hauria unes hores que serien de nit. Però és que, si no, no teníem temps per fer-ho, no? O sigui, ja sabíem que venia mal temps, i era més important avançar-se al mal temps que no, bueno, si era de nit, amb la llinterna que portem i tot, pues, bueno, suposàvem que trobaríem el camí. Es preocupava més el mal temps aquest que entrava, que si t'agafava del València, que podríem tindre molts problemes, no?
I malauradament el Manel de la Mata va acabar morint, d'una peritonitis.
Sí.
Segons sembla, perquè al final no es va poder mirar, era una peritonitis que li va agafar segurament baixant. Al final es té que tindre en compte que l'alçada el que fa és complicar qualsevol cosa que tinguis. O sigui, tu tens un constipat aquí baix i, bueno, te'l pots cuidar d'una manera, però amb alçada, com hi ha molt menys oxigen, el cos no funciona bé i qualsevol cosa que tinguis, els problemes es compliquen. Des d'un constipat, un cop, en aquest cas va ser una peritonitis, que si hagués estat a mi un altre lloc, a mi ho podia haver arribat a sortir, però que allà dalt les coses es compliquen per la falta d'oxigen, no? Perquè el cos va al límit, no? I sí, desgraciadament, el Manel de la Mata no va arribar a baixar.
Sí, malauradament. Abans hem parlat de l'edat, de com anar ajustant els esforços a l'edat, de la teva mare com a pionera. I hi ha un pioner, el primer català que va fer un 8.000, el Jordi Pons, que avui ens ha enviat un missatge per tu.
Amic Jordi, aprofito la vinentesa que em brinda Catalunya Ràdio per felicitar-te per la concessió internacional del Piulet d'Or, per la teva dilatada trajectòria alpinística arreu del planeta. Et vaig felicitar personalment i ho torno a fer públicament de la mà del periodista Manel Elias. Tant tu com jo sabem que l'alpinisme és un esport de risc, però també sabem que té moments gratificants plens de records. Quan encara no havies nascut, jo vaig tenir l'ocasió d'assolir el Mont Blanc amb els teus pares. Vet aquí com són les coses. L'any passat, tu em vas dur al cim del Monge de 4.100 metres als Alps suïssos per festejar el meu 90è aniversari. Ningú més que jo sap que t'han concedit el Piulet d'Or que tu mereixes, perquè només el reben aquest guardó aquells que, evidentment, s'ho mereixen. I tu has estat un d'ells. Una forta abraçada, amic Jordi.
Quin missatge tan bonic, no?
Sí, va. Impressionant, i més que te'l doni una persona com el Jordi Pons, que és un senyor alpinista i que realment, bueno, jo té 90 anys i està donant voltes per tot arreu i no para quiet. I llavors, vamos, és una cosa impressionant. Avui mateix em sembla que estava a Torelló, veient la seva pel·lícula.
Sentia que celebrar els 90 anys a 4.100 metres d'alçada, que ni els 90 ni els 25. No sé tu com t'agradaria...
No,
sí.
No, bueno...
No sé com t'agradaria celebrar els 90, tu.
És el que li vaig dir jo l'any passat, que li vaig dir, Jordi, ara què tinc que fer jo? Si tu en 90 estàs pujant un 4.000, els altres que ens deixes? Almenys tenim que intentar imitar-te, ja veurem què podrem fer, però des de llavors, sí, el Jordi Pons és un alpinista com la copa d'un pi i que sap estar allà i demostra que a la muntanya podem anar sortint durant tota la vida mentre tinguem alguna cosa de forces, no?
Preparant aquesta entrevista amb la nostra productora, l'Eli Espuny, hem descobert també que et diuen Coro, el jefe, i t'ho diu gent com en Kilian Jornet.
Bones, Coro. Moltes felicitats per aquest reconeixement. T'ho vaig dir que jo crec que potser tu no te n'adones, però per unes quantes generacions de les més grans que la meva i les més joves, ha sigut una inspiració, has marcat un camí, una ètica, i més amb el com ho has fet que el què, que el què és espectacularíssim, però el com jo crec que ens ha marcat a tots. Ha sigut el Paul Preus, el Walter Bonatti de la nostra generació, i això crec que la teva humilitat no... A vegades potser no ho permet veure-ho, però per molts nosaltres ha sigut una estrella que en el cel que ens ha marcat el camí d'aquestes muntanyes tan boniques. Una abraçada.
Que t'admiri algú com en Kilian Jornet, déu-n'hi-do.
Pues sí, Déu-n'hi-do, al final dius, mare meva, en quin pollon m'estic ficant, no? Que gent així se't digui, bueno, és el mateix quan em van dir que si m'ho donaven, que vaig mirar la llista de tots els alpinistes que tinc davant i dic, mare meva...
Impressiona, sí.
Sí, impressiona, dius, ui, on m'estic ficant?
Sí. Et fa més vertigen aquesta llista que l'Everest?
Pues sí. O sigui, per les muntanyes, pues mira, més o menys ja sé el que hi ha i el que puc fer, però quan gent així et diuen aquestes coses, gent que coneixes, que saps que t'ho diuen d'acord, no? No és que sigui un desconegut que t'ho digui per dir alguna cosa, sinó que és gent que coneixes, que has fet coses i que hem estat fent muntanya junts i que et diguin aquestes coses, pues sí, se't posa la carn una mica de gallina, perquè dius, mare meva, quin follon m'estic ficant.
A l'Everest a tu se t'ha resistit? El tens en ment o no? Te'n queda alguna que diguis aquesta l'he de fer sí o sí?
Hi ha algunes que ja no... Hi ha coses que ja no podré fer per qüestions de... Al final les forces ens fallen. A l'Everest vam estar una vegada, vam intentar-lo per la cara nord, però no va sortir. I ja hi ha coses que són ja o massa grans o massa altes que ja no, i que ja sé que no les intentaré o que no les faré, quedaran al caixó per una altra vida. O sigui, és que realment no ens donem temps de fer-ho tot, no? O sigui, portes tota la vida fent coses, però jo porto tota la vida pujant muntanyes, però la llista de coses que tinc per fer segueix sent més llarga que la llista de coses que he fet, no? O sigui, que no ens donarà temps. No em donarà temps de fer-ho tot. Doncs ja sé que hi ha coses que no puc, però bueno, ja et dic, ja ho tinc una mica assumit i, bueno, hi ha coses que no puc, però hi ha altres que les intentaré.
Quina edat tens ara, Jordi?
Jo ara tinc 66.
66. Encara te'n queden. Ha estat un plaer tenir-te aquí al Catalunya Nit. Moltes felicitats per aquest piulet d'or i que et vagi tot molt bé i que facis tots els cims que et proposis. Una abraçada ben forta.
Una abraçada i moltes gràcies a vosaltres també per aquest rato que m'has pogut xerrar d'alpinisme i de muntanya. Moltes gràcies.
Ha estat un plaer. Passen 7 minuts de 11:45, fem una pausa ràpida i escoltarem Hugh Grant.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
A Universitària ja estem de Black Friday. Descobreix els fantàstics preus, fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. I ara, pel Black Friday, un 20% de descompte addicional. Afanya't i vine fins al 2 de desembre a qualsevol dels nostres centres. Òptica i audiologia universitària, per joves d'un a 100 anys.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el...
32.452. 32452. Sèrie 23.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Aquest cap de setmana torna la Lliga al Tot Gira i ho fa per la Porta Gran.
Atenció. Dissabte arriba el Girona Espanyol.
Un partit que pot definir els objectius dels dos equips a la Lliga.
A partir de les 4 de la tarda farem la prèvia. I a 6:45, la narració del partit amb Eduard Solà, Sergi Andreu i tota la tropa de les dues transmissions.
Diumenge seguirem el partit Leganés-Madrid, el Barça-Atlètic-Nàstic i les finals de la Copa Davis.
Tot gira.
Dissabte i diumenge a partir de les 4 de la tarda, amb David Clopés.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
A veure, oients, si us posem aquesta cançó, què passa? Sí, sí que ens està passant, que veus automàticament un dels actors més internacionals, Hugh Grant, aquella actuació d'ara fa 30 anys, a 4 bodes i un funeral, que li va valer un Globus d'Or, entre molts altres premis. Hugh Grant és per molta gent, no ho sé, el Nadal amb Love Actually, o una tarda de manta al sofà amb Notting Hill o el diari de Bridget Jones, però avui ha passat per Madrid amb un projecte que té un altre to i en volem parlar amb la persona que l'ha entrevistat, que és el nostre company Manu Alonso. Manu, bona nit, benvingut al Catalunya Nit.
Bona nit, Manel.
A veure, en primer lloc, no sé en quines condicions es fa una entrevista amb una estrella com ell.
Doncs ja ho dius bé, amb condicions. La primera condició i més important és que has de mirar la peli. Però aquesta, t'he de dir, que no em sembla malament, perquè ja ens coneixem els periodistes,
sí.
Que de vegades anem a fer entrevistes d'autors sense haver llegit el llibre i actors quan no has vist la peli. No perquè no vulguem, sinó perquè moltes vegades és impossible, és materialment impossible doncs tenir temps per poder fer-ho. Aquesta és la primera, la d'haver vist la peli. Jo la vaig veure dijous.
I aquesta com se n'asseguren? És a dir, t'envien un link on tens la pel·lícula o és que te la posen allà a la sala abans de tu fer l'entrevista? O com va això? Que...
A mi, en aquest cas, em van citar dijous en un cinema. De fet, era una productora una mica estranya, en una part així com més apartada de Madrid, i em van fer a mi i a... segurament érem com 40 periodistes més, un passi per la premsa.
Molt bé, doncs 40 ja tenim periodistes... una condició sí. Era aquesta, eh? Aquesta la tenim. O sigui, es van assegurar que haguessis vist la peli.
Aquesta era la primera condició. La segona condició, més que condició, és una limitació, i és que tens exactament 7 minuts per fer l'entrevista. És el que es coneix com un junket, que és que et preparen un set, tens a l'actor en una banda, tu tens una cadira, hi ha tot de gent al voltant, tens una càmera i tens una pantalleta, com un iPad o una pantalleta, on veus com un compte enrere on van passant els minuts i has de fer l'entrevista. O sigui, que tens una mica de pressing, de que no et pots passar ni 30 segons. A més, avui eren molt puntuals, perquè de vegades la cosa acaba descontrolant-se, però avui realment era una puntualitat britànica, mai millor dit.
Sí, ostres, això més que una condició és un condicionant, i important és 7 minuts. Això has de allò, perfilar molt bé les preguntes. No sé si ha sigut simpàtic, amable ell, o estava atabalat, o com l'has vist? Què t'ha semblat?
Doncs ha sigut correcte. Ha sigut correcte. La veritat és que no sé si... Bueno, t'explico una mica la situació, perquè has de sumar els 7 minuts, que havia de fer moltes preguntes perquè les havia de fer, a que per aprofitar bé el temps he hagut de fer l'entrevista en anglès. No és un problema, però no és la millor condició, perquè bueno, és una llengua que no és la meva i que al final doncs, tens aquest hàndicap. Llavors, a més he demanat, perquè només teníem una càmera i d'això no m'havien avisat, i normalment el que fem en les entrevistes del Telenotícies és que tenim un contraplano per personalitzar, perquè no sembli que hem agafat una entrevista de qualsevol lloc i l'hem posat al Telenotícies. Llavors he demanat que si podien fer un plano, aquí hi ha hagut una mica de rebombori, perquè tot està molt, o com a mínim avui, de vegades és més relaxat, però sí que és cert que normalment les coses aquestes estan molt controlades, hi ha molta gent que diu la seva opinió i que controla el que s'està fent. Jo he demanat si em podien fer un plano per personalitzar aquella entrevista amb el mòbil, ja que amb la càmera no ho podien fer perquè són super estrictes i entenc que tenien el plano trincat i ben il·luminat el Hugh Grant, i si feien i si obrien plano ja se'ls hi anava la il·luminació, saps? M'entens?
Clar, sí.
I no ho han volgut fer. Llavors he demanat al càmera si em podia fer un plano amb el meu mòbil. Llavors se m'ha tirat a sobre una persona que parlava en anglès molt ràpid i que m'ha dit que què volia fer jo amb aquelles imatges, val? I llavors jo li he dit que no volia fer absolutament res més que personalitzar l'entrevista. Hem tingut una conversa i aquí sí que ha estat bastant simpàtic, perquè el Hugh Grant ha dit deixa'l, en plan, vinga, que porto unes quantes entrevistes.
Clar, saps? Ostres, o sigui, sí.
Anem...
Ostres, però molt estricte, sí, ja. Jo he de dir que al principi del Telenotícia se t'ha vist amb aquest plano, suposo, el del mòbil que dius.
I mai més.
I ja està, sí, de manera molt fugissera, però vaja. En fi, ve a presentar una pel·lícula que representa un canvi de registre, de totes aquelles que he anomenat jo al principi.
Sí, la veritat és que sí, i la veritat és que, igual que he dit, bueno, una mica la situació que he viscut avui, que bé, tampoc és una cosa extraordinària, us he de dir que la pel·lícula a mi em va agradar. Anava amb el prejudici de que de 10 pel·lícules de por, 9 són dolentíssimes. I en aquest cas, el guió està molt treballat, realment té enganxat a la cadira durant les gairebé 2 hores, té molt de ritme, no penses en que, saps allò, que de vegades vas al cine a veure una pel·li que no t'agrada i estàs pensant en el que has de fer quan surts, t'enganxa des del primer moment. I ell, el paper que fa, està molt ben aconseguit. De fet, és curiós saber com explica com es va preparar el personatge.
És un d'aquells personatges que es pensa que és divertit. És aquell professor universitari que fa acudits, que es fa l'enrotllat fent referències contemporànies. I vaig pensar que seria interessant veure el contrast entre un tipus com aquest i el terror que amaga sota.
Sí, molt interessant. Recordem que la pel·lícula és herètic, es diu?
La pel·lícula és herètic i, com a curiositat, els directors, productors i guionistes són Scott Beck i Brian Woods. Són dos personatges que, a més, van fer de guionistes en una pel·lícula que no sé si us sonarà, que es deia Un lugar tranquilo. Sí. I que és una pel·li amb uns bitxos extraterrestres que arriben a la Terra i que no pots fer soroll perquè en el moment en què fas soroll et persegueixen i acaben amb la teva vida. No sé si l'has vist, però...
No, jo
però
no l'he vist, em sona, però no l'he vist, no.
Doncs està bé, també. I també té com... O sigui, s'assembla en aquesta pel·lícula en què se li dona molta importància al que és la banda sonora, per una banda, perquè les cançons es van repetint durant la pel·lícula, però també el so. El so envolvent fa una atmosfera que ajuda això que us explicava al principi de tenir-te enganxat a la cadira des del primer moment.
Molt bé. Què més t'ha dit el Hugh Grant?
Doncs m'ha dit una cosa que m'ha sobtat i és que, tot i que el coneixem per les comèdies romàntiques, potser no és el gènere que més li agrada.
M'atrau de forma natural al costat fosc de les coses i tot el que és desagradable. Mai m'he sentit del tot còmode en el món brillant de la comèdia romàntica.
O sigui que li va molt més l'estil que presenta aquesta vegada, eh?
Això ens ha explicat. A mi la veritat és que m'ha creat bastant l'atenció i llavors jo li he preguntat que per què no es prodiga més en el terror. I això és el que ens deia.
No m'havien ofert una pel·lícula de terror des de Ken Russell el 1987. Per tant, d'aquí 40 anys en faré una altra. Tindré 104 anys.
Aquí ha estat bé, eh? Aquí ha estat simpàtic.
Aquí ha estat simpàtic, però saps què m'ha passat?
Què t'ha passat?
Com que jo ja venia esbarat de la situació dels 7 minuts de la pantalla, del no sé què, jo aquí no m'he enterat de la... Llavors s'ha quedat... No m'he assabentat de la broma, l'he vista després a la delegació quan m'he vist el...
Clar, això passa a vegades, sí. I se n'ha adonat, ha dit, hòstia, aquest tio no té sentit de l'humor, deu haver pensat.
No, sí, total. L'he vist la cara de com esperant la meva reacció. I jo, saps? Següent pregunta. O sigui, aquí sí que hi ha hagut un moment una mica estrany.
Molt bé, però de moment molt ben aprofitats els 7 minuts. No sé si vols afegir alguna cosa més.
Doncs sí, perquè li he preguntat dues coses, si vols, abans d'acabar.
Sí.
Una, per què pensava de les plataformes, i això és el que m'ha explicat.
I hate them.
Les odio. Les pel·lícules s'haurien de gaudir de forma col·lectiva. La gent hauria de sortir de casa i fer coses. Em fa por un món amb un confinament permanent com el de la Covid, en què tothom seu amb por a casa mirant la maleïda Netflix. No hi ha res més depriment. Nothing could be more depressing.
Ostres, doncs mira que hi ha gent que es passa hores i hores amb les seves pel·lícules a aquestes plataformes, eh?
I tant. I a més m'assembla valent, perquè ara un percentatge molt important de les pel·lícules que es produeixen per plataformes. Un actor que ha de viure d'això m'ha semblat com a mínim valent. I després li he fet al final una altra pregunta que no tenim, però bàsicament perquè m'ha respost molt lacònicament, i és, li he preguntat sobre el que pensava, una valoració sobre el Me Too, que és un altre punt important de l'actualitat al cinema i a la indústria cinematogràfica. I és el que us dic, m'ha respost molt sec, molt lacònicament, i m'ha dit només que no tenia cap opinió formada sobre el tema.
Clar, perquè
també m'ha sobtat.
Sí, perquè ell amb la seva parella em sembla que es van veure involucrats amb alguna història també fa anys. En fi, Hem arribat als 7 minuts, o sigui que nosaltres com Hugh Grant, això s'ha d'acabar. Quan s'estrena Heretic?
Doncs s'estrena la primera setmana del gener. A priori, oficialment és el 3.
Perfecte.
Però això pot variar, o sigui que qui la vulgui veure, doncs que es mantingui informat, perquè molt pot variar.
Atents a la ràdio i a la tele. Moltíssimes gràcies, Manu Alonso, per atendre'ns avui després de tanta feinada. Una abraçada ben forta.
Bona nit, Manel.
El divendres, que representa el final de moltes coses, doncs al divendres li queden només 10 minuts. I tenim dos misteris per resoldre. Un és quina ha estat la frase escollida per la Flavita Banana per completar la vinyeta d'aquesta setmana. N'hem rebut moltes i la que més li ha agradat a ella l'ha enviat la Clara per Instagram i diu: a la propera compro bitllet al vagó silenci. Els que vulgueu mirar com ha quedat la vinyeta la trobareu a la nostra pàgina web, a la República de la Banana. I l'altre misteri és qui tinc aquí des de les 10, escoltant el Catalunya Nit des de l'estudi. Qui tinc aquí? Qui tinc aquí? Doncs és la doctora Esther Camprodon. Benvinguda.
Hola, bona nit, Manel.
Ets directora mèdica de l'Hospital Sant Joan de Déu i directora del projecte Genca, que encara no et pregunto què és, perquè la primera pregunta que hem de fer aquí, si hem après alguna cosa avui escoltant el Catalunya Nit.
Soc adjunta a direcció mèdica.
Adjunta, bueno, adjunta, adjunta.
Tres conceptes: aprenentatge, propòsit i essència. Observant-vos treballar, he vist que teniu una oportunitat única de tenir una finestra al món, no? Sí. I la finestra al món t'omple d'aprenentatges i això et fa créixer. Per altra banda, el propòsit. Observant-vos treballar, tots teniu el mateix propòsit, que és informar d'una manera rigorosa, sí, un servei públic, però aquest propòsit us uneix, cada un fa un paper important i rellevant en aquest engranatge, perquè ha anat entrant molta gent.
I tant.
El tècnic, producció, guionistes, i pensava que bonic és passar del jo al nosaltres.
Sí, és una obra col·lectiva, i tant.
I finalment, l'essència. Jordi Coromines premia a l'essència, no? El retrobar-se amb un mateix i el superar-se, que és un premi al que al final som llum per la resta, també.
Ja sabia jo que això de tenir una psicòloga aquí havia de donar un què m'ha après en particular, eh? Em sembla que ningú havia fet una anàlisi fins ara d'aquestes característiques. Escolta, deia, directora del projecte Genca. Què és això de Genca? Què vol dir? I la paraula, i quin és aquest projecte?
La paraula Genca és una paraula d'origen japonès que significa camí de transformació en positiu sense possibilitat de retorn al punt d'origen. És un projecte que està impulsat per l'Hospital Sant Joan de Déu amb el suport de la Zeta Zurich Foundation i gira al voltant del benestar emocional dels joves i adolescents amb accions específiques per reforçar la resiliència amb el propòsit final de prevenir, retrasar o enfortir aquests factors protectors de protegir la nostra salut mental.
Quin tipus d'accions són aquestes?
Hi ha dos grans àmbits. Per una banda, el que fem a les escoles, i per altra banda, l'àmbit més de sensibilització. A les escoles el que fem, a través de... Gràcies a aquí a Catalunya, l'impuls del Departament de Salut i d'Educació, neix a Escoles Resilients Genca, que el que fem és formar psicòlegs del departament que han format els docents, i aquests implementen 8 sessions a l'aula pels adolescents, per aprendre estratègies per afrontar de manera saludable les problemàtiques que se'ns planteja a la vida, que això seria la resiliència. També fem tallers de parentalitat en els pares, això seria el primer i segon cicle, o sigui, primer i segon d'ESO.
Sí.
Tercer i quart d'ESO, què fem? Analitzem o estudiem com és la resiliència de l'escola, com fomenta el benestar emocional, les relacions positives, el trencar l'estigma, el sentiment de pertinença, i a través d'aquesta anàlisi es fomenten accions específiques per treballar la resiliència escolar. Per tant, treballem les eines de forma individual, aquells que els acompanyen, que són importants, els pares, els docents, i finalment l'escola, amb el propòsit d'acabar fent aquest camí de transformació i que realment posem al centre el benestar emocional.
Genka, camí de transformació, Genka. Parlaves del benestar emocional. Aquest benestar emocional el treballeu amb tots els joves, aquests preadolescents i adolescents, o en aquells que detecteu que tenen malestar emocional?
És una bona pregunta, perquè és un programa de prevenció universal. Això vol dir que és a tota l'escola, perquè el benestar emocional ens aplica a tots. És un programa de prevenció per enfortir aquestes eines que tots necessitem per aprendre quan enfrontem les dificultats. El malestar està present a la vida, forma part del nostre dia a dia i és esperable que aparegui. No hi ha ningú que no pateixi malestar. El tema és que podem aprendre a afrontar-lo d'una manera diferent. A més, una persona amb un problema de salut mental pot tenir benestar, pot tenir malestar i també hem d'aprendre com afrontar-ho.
I em sembla que prepareu fins i tot un festival.
Exacte.
Què és aquest festival?
El 30 de novembre, al CCCB de Barcelona, és un festival gratuït en el que posem al centre l'adolescent, el jove i el seu entorn. I utilitzant aquesta metàfora literària del camí de transformació de l'heroi, hi haurà tres espais simultanis. A l'auditori, en el que trobarem la trobada amb el mentor, no? Aquest heroi que s'enfronta a la vida i ha d'aprendre una sèrie d'eines, que hi haurà unes xerrades al voltant de la resiliència d'aquestes dimensions que hem repassat, sí, l'individual, la familiar i la social, amb el propòsit de sortir enfortits, amb noves mirades, amb nous relats, aprendre, perquè aquest diàleg l'hem de fer entre tots, entre salut, educació, l'àmbit social i sanitari. No podem fer aquest camí sols, perquè és molt complicat, aquest és un tema complex. Els altres dos espais, el Hall Videopodcast, dirigit doncs, per Carla Rubio, que d'aquí del SOMEMA, en el que aniran passant diversos testimonis de joves que ens explicaran com ells afronten els reptes del seu dia a dia. I els tallers, el Pati de les Dones, tallers per aprendre, com per exemple moviment conscient, d'art, de DJ, de tallers de riscos, de com aprenem a resoldre els problemes en què l'heroi doncs aprèn aquestes eines per enfrontar-se al món i com que aconseguirem l'elixir de la resiliència ho celebrarem al final amb un concert amb la Sofia Coll a les 6 de la tarda.
Ah, que bé, doncs mira, ens has donat uns minuts de molt benestar emocional. Esperem que aquestes dues hores aquí també t'hagin estat profitoses i estem molt agraïts que hagis vingut per explicar-nos-ho. Esther Camprodon, directora del projecte Genka, que vagi molt bé i que seguiu endavant amb aquesta feina perquè és ben important.
Moltes gràcies.
I ara atenció perquè l'última cançó que escoltarem avui és aquesta.
Tutta la volontà d'un tratto se ne va. Fronte all'ovvietà, tutto questo è immensità.
Aquesta setmana ens ha conduït a la sortida Andrea Laszlo de Simona amb Immensità. La immensitat, tot és immensitat i tota la immensitat, diu, s'esvaeix ara quan ens posem a dormir.
Anche questa è immensità.
Esperem que siguis immensament feliç aquest cap de setmana. Jo ho soc treballant aquí amb el Sergi Molero a la sotsedició, la Natàlia Ramon i la Marta Cristià a la redacció d'informacions i la preparació de guions, la Conchi Vecino al control de so, l'Elis Puny a la producció i tots els companys de la redacció dels informatius de Catalunya Ràdio. Em trec el barret davant de tots ells i de barrets en sap molt la persona a qui cedim avui l'última paraula. Fins dilluns a les 10.
Hola, bona nit. Som en Pol i la Judit Ubach de la Sombreria Ubach del carrer del Call número 2 de Barcelona, aquí al ple barrigòtic. Per nosaltres demà serà un gran dia perquè celebrem els 100 anys d'un negoci emblemàtic, una botiga fundada l'any 1924 per el nostre besavi, en Josep Ubach. Llavors ho va seguir el nostre avi Antonio, després doncs, el meu pare Toni i el meu tiet Ramon, i ara estem doncs, la Judit i jo al capdavant d'aquest negoci que només es dedica a la venda de barretines, de gorres i de barrets. I doncs això, moltes gràcies i molt bona nit.